Tornada de la veda amb bona pesca, però amb convocatòria de vaga general. Les barques d'encerclament de l'Escala han tornat a mar després de la veda amb bona pesca de l'atxa i anxoveta, però en peu de guerra davant les noves exigències burocràtiques del Ministeri. Dilluns hi ha convocada una vaga general del sector a tot Espanya. Els centres escolars de l'Escala han reprès aquest gener les sessions de reforç per l'alumnat de primària. És una iniciativa del Pla Educatiu d'Entorn que, gràcies a una aportació econòmica de l'Ajuntament, es podrà oferir durant tot el curs acadèmic. L'Escolapi també recupera la biblioteca oberta per tal que el conjunt de la comunitat se'n pugui beneficiar. Primer aniversari de les sessions de tenis taula per persones amb Parkinson i Alzheimer. El CERT TTT l'Escala ha fet entrega de medalles i diplomes a tots els participants de les sessions setmanals de tenis taula que ha impulsat en el darrer any per persones que conviuen amb Parkinson i l'Alzheimer. Aquest projecte social ha rebut el suport de l'àrea bàsica de l'Escala i la Fundació La Caixa. En esports, Martí Alonso i Bilal Charré tornen a l'Escala amb la Fundació Grama. El Futbol Club L'Escala comença la segona volta rebent la visita de la Fundació Grama, actual equip dels dos jugadors. L'objectiu és retrobar-se amb la victòria, l'objectiu dels escalencs, perquè fa 5 partits que no guanyen. El segon equip i el primer equip femení també juguen a casa. També a l'Escala debutaran els escacs. I divendres, d'impàs meteorològic a punt canvi de temps important, pluja a partir d'última hora de dissabte i bona part de diumenge. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 16 de gener. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hola, què tal? A Canal 10 Empordà torna el programa musical de la casa. Toca-la, Sam. I no, no és un remember. És la quarta temporada. 13 capítols nous, nova música, nous protagonistes, nous temes. Però sempre la mateixa excusa de sempre. Passar-ho bé plegats. Preneu nota. A partir del 14 de gener, cada dimecres, a les 8 del vespre, amb remissions a 2:15 i a les 12 de la nit. Durant la setmana, repeticions en diferents horaris. Tot això a Canal 10 Empordà. Us hi esperem.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem i molt de balenes. De fet, coneixerem un llibre que s'ha fet que repassa les balenes al nord de la península Ibèrica. Després descobrirem un estudi per saber si milers d'anys enrere caçaven aquests animals. Ens ho explicaran des de Canal Blau. Parlarem amb el nou president del Club de Rem d'Arenys de Mar i acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, com és habitualment, fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu de la nostra costa aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Moment ara de viatjar fins al nord de la península Ibèrica per descobrir quina relació ha tingut la costa cantàbrica amb la caça de balenes. Sergi.
I ho farem, Marina, amb l'Àlex Aguilar, un dels autors del llibre de l'empremta La Huella Ballenera al nord de la península Ibèrica. Ell és catedràtic de Zoologia a la Universitat de Barcelona, professor, i havia estat també director de l'Institut de Recerca en Biodiversitat. Àlex, sigues benvingut aquí a l'Arran de Mar.
Molt bé, moltes gràcies.
Primer de tot, crec que toca que ens presentis com cal aquesta publicació, sense cap spoiler greu, per si algú se la vol... Esperem que molts oients se la comprin. Què ens hi trobarem en aquest llibre?
Mira, és un llibre que en realitat molta gent m'ha comentat que no és un llibre, sinó que són dos llibres. O sigui, és un llibre composat per dues parts molt ben diferenciades. La primera part és una història de la pesca balanera a la península Ibèrica, o sigui, explica des de l'inici al segle XI fins al final al segle XX, explica el desenvolupament, com va anar evolucionant la pesca, quins sectors van estar més implicats, quines regions d'Espanya, i a més també pues, com va anar canviant pues, tota l'operació, perquè són quasi 1000 anys d'història. I la segona part és com aquesta activitat ha tingut una trajectòria tan llarga, perquè repeteixo, han sigut quasi 1000 anys d'història, i a més ha estat sempre practicant-se d'una manera continuada, doncs això ha deixat una empremta al llarg de tota la costa, sobretot de la costa del Cantàbric. Bueno, del Cantàbric en el sentit extens, incloent tota Galícia i una miqueta de la Galícia, diguéssim, també atlàntica, a partir d'alguna manera. Llavors, això ha deixat una empremta molt important, que és perfectament visible ara, i la segona part és bàsicament com una guia de viatges, o sigui, és localitat per localitat. Hi ha una 50ena de localitats que van ser antics ports baleners, hi ha alguns museus també, i llavors en aquests llocs expliquem localitat a localitat pues, quina va ser la història, el paper que va jugar la localitat en la història balenera, i què podem veure en aquests moments encara a nivell d'edificis, de talaies, escuts nobiliaris, documentació, etc.
Un científic com tu, Àlex, com encara un llibre que pel que m'estàs explicant és sobretot patrimonial, si podem dir així?
Sí, això és cert. Per un motiu, a veure, jo m'he especialitzat en la pesca de la balena i la balena o la situació, i he fet molts estudis biològics, perquè jo sóc biòleg de formació, he fet molts estudis biològics sobre les poblacions de balenes, sobretot en els aspectes que tenien que veure amb la seva demografia i la seva, diguéssim, recuperació després de tants segles d'explotació. Però clar, per fer això cal estudiar la biologia dels animals, però també és impossible treure conclusions i entendre l'estat de les poblacions si no fem marxa enrere i estudiem també la història, la trajectòria històrica que han patit, diguéssim, aquestes poblacions. Llavors, per això, vull dir, una part de la meva recerca ha sigut precisament mirant cap enrere, o sigui, la trajectòria històrica de la pesca balenera.
Ara ho has dit, és un llibre que mira evidentment enrere, que mira en el passat, però què ens queda avui de tota aquella indústria d'aquesta caça de balenes al nord de la península?
A veure, queda molta petjada, molt rastre. O sigui, si d'entrada hem de pensar que les últimes baleneres, les últimes factories baleneres que pescaven de manera industrial i modern a Espanya, que van estar localitzades a Galícia, van tancar l'any 85. Llavors, aquestes factories encara existeixen, és cert que estan abandonades i estan en runes, però vull dir, són complexos industrials molt interessants que es mantenen perfectament, algunes d'elles, diguéssim, no diré que en perfecte estat de conservació ni molt menys, però vull dir, sí que tota l'estructura la podem reconèixer, podem entendre com funcionava tot allò. Per una altra banda, també, en altres localitats que no va haver-hi pesca, diguéssim, industrial, però que va haver-hi una pesca que remunta a l'edat mitjana, en aquests llocs el tipus de resta que queda és resta més arqueològic, són edificis que estan preservats, alguns d'ells o bastants d'ells, torres de guaita, cases de producció i materials que estan diguéssim, en museus, preservats en museus, i també, vull dir, les esglésies, per exemple, hi ha moltes esglésies que tenen, jo sé, sepultures d'arponers, per exemple, i allà, pues, està la marca de l'arpó i el nom de l'arponer, i amb símbols baleners, etc., deixant a banda de que molts dels pobles de la costa cantàbrica, en el seu escut d'armes, apareix una escena d'una pesca balanera, l'Aquell, Dio Bermeo, Ondarra. Hi ha molts pobles que tenen molt viva, diguéssim, la història balenera.
Sempre hem escoltat que els veritables, si m'ho permets la paraula, encara que no quedi gairebé, reis d'aquest tipus d'ofici eren els països del nord, però en el cas del que s'està estàs explicant d'aquí d'Espanya, els hi arribava a fer la competència o quin era el poder d'aquesta indústria, en aquest cas el poder econòmic i també social?
Mira, això és un error historiogràfic. O sigui, d'alguna manera, en els darrers potser 100 anys, sí que ha sigut cert que les poblacions que van tenir més, o sigui, les activitats baleneres que van tenir més importància van ser les que es van fer en aigües fredes, es van fer a l'Antàrtida o a les zones polars o al Pol Nord, diguéssim, a Alaska, a Groenlàndia, etc. Però això és només els darrers 100 anys, diguéssim, de fet, els documents més antics que existeixen a tot el món que demostren una activitat balenera provenen del País Basc, no són dels nòrdics, ni molt menys. I durant prop de 300 o 400 anys, pràcticament fins al segle XVI, els bascos van dominar per complet el mercat i l'ofici, diguéssim, a tot l'Atlàntic Nord. Va ser només a partir del segle XVI i sobretot a partir del XVII quan els bascos perden una miqueta de pistonada i llavors comencen altres països, Holanda, Noruega, Anglaterra i tal, comencen a capturar balenes i aprenen precisament dels bascos. O sigui, en realitat, el que passa és que això és una història, diguéssim, que a través de Moby Dick i a través del registre, diguéssim, i la difusió, diguéssim, històrica més moderna, pues els països com Anglaterra, com Estats Units i com Noruega, pues han tingut molt impacte, però això és erroni. O sigui, el país amb trajectòria balenera més important de tot el món, consolidada, vull dir, hi ha gent que diu que, bueno, que potser en algun lloc havien fet, però no hi ha un sol document que demostri. O sigui, van ser els bascos, i els bascos van ser els que la van exportar per tota la costa espanyola, però també per Irlanda, per Noruega, per Groenlàndia, per Islàndia, i van arribar a Terranova i van tenir bases a Terranova. O sigui, Terranova està ple, vull dir, hi ha bastantes toponímies, caps, noms de caps, noms de ciutats i tal i qual, que són noms bascos.
Interessant. Perquè has dit que el pic d'aquesta indústria, principalment, que l'hem de situar al segle XIV, segle XV, no? Perquè, pel que m'acabes de comentar fa una estoneta.
A veure, va anar evolucionant. O sigui, comença, segons els registres, és possible que fos més antiga, del segle XI. El que passa és que els documents més antics són del segle XI. Clar, hem de pensar que en aquella època s'escrivia molt poc. Llavors, els primers documents que tenim són del segle XI. A partir del segle XIII, XIV i XV hi ha una activitat molt important al llarg de tota la costa. I és a partir del segle XV, finals del XV i principis del XVI, que comencen a marxar a Terranova i al nord de Groenlàndia i a les Illes de Spitzberg i tal, i llavors l'operació es desplaça, surt de la península Ibèrica i se'n va més cap als mars del nord, però continua a la península Ibèrica. És cert que més no hi ha tanta activitat, perquè, entre altres, perquè les poblacions de balenes s'estaven resentint després de tants segles d'explotació i anaven baixant d'abundància. I després, al segle XX, hi ha una segona rifada, que és quan s'implementen factories baleneres modernes, diguéssim, amb equipaments ja industrial. I llavors, novament, té una gran importància. O sigui, de fet, la pesca a la península Ibèrica va haver-hi un any, concretament a l'any 23, que va ser el segon rècord mundial de producció d'oli per barco. El segon rècord mundial de tota la història de la pesca balenera. O sigui, mai s'havien agafat tantes balenes com aquí.
I això arriba fins que entra en vigor el Tractat de Protecció, no? Fins a segona meitat
fins
del segle XX. Fins a l'any 85.
Sí. O sigui, l'any 85, precisament gràcies al vot d'Espanya, perquè, o sigui, ja feia uns quants anys que la Comissió Balenera Internacional, que és la comissió, o sigui, l'organisme internacional que regula la pesca a la balenera, estava intentant fer una, el que es deia una moratòria, o sigui, un cessament temporal en la pesca industrial de balenes. I, però mai arribaven amb els vots. O sigui, sempre quedaven... O sigui, això es va portar a votació en anys successius i mai passava. I va haver-hi un any, que va ser l'any 82, que l'any 82 Espanya, que en aquell moment volia entrar a la Unió Europea i a més hi havia un moviment ecologista, diguéssim, que va fer molta pressió, llavors Espanya es va decantar, diguéssim, per votar a favor del cessament, tot i que tenia operacions baleneres, tenia tres factories baleneres treballant, llavors, operatives. I llavors això es va aprovar l'any 82 i va entrar en efecte a l'any 85, i el 85 va ser l'últim any que es van pescar balenes aquí a Espanya.
I Àlex, el fet de que hàgiu pogut fer aquest llibre, hàgiu pogut fer aquest recull, vol dir que amb totes aquestes comunitats autònomes, en el cas d'Euskadi també, han tingut la cura que s'havia de tenir en conservar o fins i tot en difondre aquest patrimoni, o hi ha quelcom que s'ha fins i tot amagat perquè ara mateix no queda molt bé parlar d'aquella indústria?
Mira, sobre això que preguntes és interessant perquè té molt a veure amb la percepció de la societat amb això. O sigui, en els llocs on la captura va ser molt antiga, bàsicament al País Basc, a Cantàbria i Astúries, allà s'ha... clar, estem parlant... o sigui, en aquestes zones es va pescar balenes fins a al segle XIX, mitjans del XIX, vale? Alguna balena, l'última va ser concretament el 1901, vale? O sigui, tècnicament al segle XX, però vull dir, parlem de segle XIX. Llavors, com això ja es veia com una cosa passada, llavors hi ha hagut molt interès en preservar el que quedava. I llavors hi ha molts museus, hi ha molta... bueno, hi ha hagut molts estudis també sobre aquest tema en aquestes regions. En canvi, a Galícia, que va estar funcionant fins al 1985, allà ho vivien com una activitat que no tenia, diguéssim, entre cometes, massa interès, per dir-ho d'alguna manera. De tal manera que, tot i que hi ha restes molt més moderns, s'ha preservat molt pitjor. O sigui, hi ha hagut menys cura a la preservació. I senzillament perquè no se li ha donat valor. És curiós com, doncs això, o sigui, el País Basc, diguéssim, la pesca de la balenera és una cosa que està molt ficada dintre de la historiografia del país, i en canvi a Galícia, que va tenir una importància fins fa 50 anys o 40 anys, diguéssim, ha quedat molt més en l'oblit.
I Àlex, ja per acabar, per qui es llegeixi el llibre i li quedi ganes d'anar sobre el terreny, abans has dit que la segona part del llibre era com una mena de ruta per aquest nord d'Espanya, no? A quins llocs els hi recomanaries anar, o quin lloc, per exemple, no es poden perdre per entendre encara molt millor el que expliqueu?
La veritat és que em gustaria molt dir una zona, perquè, bueno, primer, tot el nord d'Espanya és un lloc que no només per anar a veure balenes i per anar a veure... aquest tema, sinó que vull dir, és un lloc que hi ha uns pobles meravellosos, es menja fantàsticament bé, vull dir, és un lloc en si mateix i ja val la pena anar-hi. Ara bé, potser els dos llocs, les dues àrees que són en aquests moments que hi ha més memòria o hi ha més empremta, seria el País Basc, perquè ells van ser els que van iniciar l'activitat i durant molts anys la van controlar, tot i que estaven pescant, els mateixos bascos pescaven Astúries i Cantàbria, però eren els bascos. Llavors, els que ho feien, o sigui, els que manaven, entre cometes, eren empreses basques, que anaven allà, pagaven uns impostos per poder pescar i utilitzaven mà d'obra local, però això, llavors al País Basc és on hi ha més empremta, i després a Galícia, senzillament perquè és la zona més recent. A Galícia hi ha moltíssima cosa i que es preserva, doncs, hi ha factories baleneres senceres que es poden visitar, que estan, estan abandonades, però que tenen una capacitat d'atracció molt bona. molt elevada.
Doncs Àlex, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això aquí a la Ronda Mar. Recordem, autor, juntament amb en Max, d'aquest llibre de l'empremta balanera al nord de la península Ibèrica. Moltes gràcies per passar pel programa.
Molt bé, moltes gràcies. I només una petita precisió. Sí. El llibre està escrit en castellà, perquè com se centra molt en el Cantàbric, el vam fer en castellà, ho dic perquè en castellà el títol és La huella ballenera.
La huella ballenera.
Perquè si algú la busca, per empremta no ho trobarà.
Molt bé, Àlex, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per l'interès.
No deixem de parlar de les balenes i de les seves caça, i de la seva caça, ho direm millor, perquè la caça de grans balenes es remunta molt més enrere en el temps del que es pensava. Una nova investigació de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona revela que comunitats indígenes del sud del Brasil caçaven grans cetacis fa 5.000 anys, uns 1.000 anys abans de les primeres evidències documentades, Carles.
Doncs sí, l'estudi mostra que els pobles de la regió de la badia de Babitonga, a Santa Catarina, al Brasil, van desenvolupar tecnologies especialitzades per a la caça de grans balenes molt abans del que suggeria la recerca arqueològica prèvia. De tot plegat, en parlem i en descobrim tots els detalls de la mà de l'André Colonese, un dels investigadors principals del projecte. André, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a la Ronda Mar.
Gràcies a vosaltres.
André, fins ara es creia que els orígens de la caça de balenes era de fa entre 3.500 i 2.500 anys, sobretot a l'hemisferi nord, segons l'estudi, en societats glacials. Però ara heu descobert que és de molt abans, de fins a 5.000 anys, i a més no en, al nord, sinó a l'Amèrica del Sud ja es practicava aquesta caça de balenes. És així?
És així, exactament. Praticamente lo que hemos siempre estado observando, yo soy un arqueólogo brasileño que estuve coordinando un proyecto europeo en Brasil que se terminó en agosto del año pasado, y a lo largo de los años y de las décadas en Brasil siempre se encontró muchísimos restos de ballenas en sitios arqueológicos costeros que llamamos sambaquis, que son montes de conchas, algunos monumentales, tienen 30 metros de altura, que se han creado entre 6.000 y 1.000 años atrás, y tiene una gran cantidad de ballenas, pero siempre se quedó la pregunta si eran ballenas que eran aprovechadas cuando estaban muertas en la playa, o si de hecho estos grupos cazaban, porque la caza siempre se entendió que había iniciado en las zonas polares del Ártico, Subártico, del hemisferio norte. Y nada, este estudio es un estudio que prácticamente tiene un abordaje multidisciplinar. Hemos utilizado varias técnicas para identificación de las especies, para ver cuándo han sido obtenidas las ballenas a través de fechas radiocarbónicas, análisis moleculares y análisis de diferentes categorías de artefactos que se encuentran en museos arqueológicos del sur de Brasil, principalmente en el Museo Arqueològico de Sambaquí de Joinville i de la Babitonga.
És a dir, fins ara sabia, no?, que en aquesta zona del Brasil s'havia descobert, no?, que hi havia moltes restes de balenes, però es creia, no?, que no s'acaba de saber el per què, no?, d'aquestes restes, i ara s'ha descobert, no?, que ja les caçaven des de fa moltíssims anys en aquesta zona, gràcies a aquesta investigació de que heu analitzat, que entenc, aquests ossos de balena i també els utensilis, les eines que ells utilitzaven.
Exactamente. Nosotros nos encontramos en una región del planeta muy especial, porque el sur del Brasil es la zona de migración de por lo menos dos especies. Hay otras especies que pasan por ahí, pero hay una especie en particular, que es una especie de ballena, que es la ballena austral, la ballena franca austral, la southern right whale. Es una ballena que pasa por la zona sur de Brasil, muy cerca de la orilla, muy cerca de la orilla, en el invierno austral, estamos hablando de junio, julio, agosto, y pasa con sus crías y es una ballena que tiene un comportamiento muy especial porque normalmente busca bahías, estuarios, zonas muy protegidas de oleaje fuerte para quedarse semanas a veces con sus, sus crías alimentándose. Y en el invierno actualmente es posible sentarse en la playa y observar esas ballenas, es un espectáculo increíble. Y claro, esto del pasado, antes de la explotación comercial que hemos tenido en Brasil desde el siglo XVI, con la colonización europea, imagina que antes de la explotación, una explotación que ha prácticamente casi exterminado las ballenas del hemisferio sur, el número de ballenas debería ser mucho mayor de lo que tenemos actualmente en invierno. Son recursos, digamos así, que están disponibles periódicamente a esos grupos y era casi inevitable pensar que no tuvieran el interés de intentar su explotación, digamos, sistemática y activa, al invés de depender de eventos estocásticos de ballenas muertas en la playa.
És a dir, ens hem de posar en la pell de fa 5.000 anys, aprofitaven aquests moments que aquestes balenes, la balena en aquest cas la franca austral, ens has comentat que venien aquí a aquestes badies a descansar amb les seves cries, que entenc que també les alimentaven i per això estaven més tranquil·les, i ells aprofitaven aquests moments per caçar-les. Com ho feien, no? Quina tècnica utilitzaven o com ells les caçaven?
Pues sí, eso es la parte donde nosotros tenemos que buscar evidencias etnográficas, que son las evidencias de grupos de europeos que han documentado con otros grupos indígenas que actualmente y en el pasado histórico explotaban ballenas. Y la evidencia etnográfica y la evidencia arqueológica nos indican que esos grupos tenían embarcaciones, probablemente canoas, donde podían estar de 5 a 20, 30 personas, que son canoas muy bien documentadas por los europeos cuando llegaron a Brasil en el siglo XVI, y usaban unos arpones, que son unos arpones que llamamos arpones barbados, que son arpones compuestos, que son los que hemos encontrado e identificado en la colección de un arqueólogo amador que recuperó varios artefactos durante la destrucción de los sitios arqueológicos en Brasil en la mitad del siglo pasado, que son arpones que tienen ahí casi medio, el cabezal de arpón hecho de hueso y balena tiene casi medio metro de longitud, venía colocado en la extremidad de un mástil que luego a una cierta distancia de quizás hasta 5 metros de la ballena desde una canoa un cazador podría fácilmente interceptar al animal que, digamos, en la extremidad de este arpón podría estar amarrado con cordas, flotadores. Bueno, todo esto son prácticas que se han utilizado durante siglos y han sido muy bien documentadas. Realmente era este mismo modo de caza que se observa entre esos grupos.
És a dir, utilitzaven els mateixos ossos de balena també, no?, per fer aquests arpons, entenc.
Sí, de hecho, eso es una observación importante, porque cuando hablamos de la caza de la ballena, tenemos que pensar que, con base, nuevamente, a datos históricos, etnográficos, y también a datos arqueológicos de sepultamientos humanos, que la caza de la ballena probablemente es una actividad donde hay todo una organización social muy bien estructurada, donde hay una cierta jerarquía social. Es una caza que permite al cazador y a los miembros de la caza de obtener un cierto prestigio y estatus dentro de la comunidad, porque es una actividad de alto riesgo. Y eso lo observamos en varias comunidades baleeras. Y creo que también hay un componente ideológico, espiritual, cosmológico, y matar una ballena con su propio hueso. Y esto es algo más especulativo, pero es posible que tenga también un carácter ritualístico.
Perquè quins usos en feien ells de les balenes, no? Què en extreien, diguéssim, de les balenes un cop caçades, a banda d'aquests ossos per fer aquests arpons? Quins altres usos li donaven?
Sí, las ballenas son animales extremadamente ricos de carnes, de proteínas y también de aceite. El aceite de la ballena es un producto que ha sido explotado de modo, a nivel de subsistencia, pero a nivel comercial, de modo muy intensivo. Y es un producto muy, muy deseado por comunidades indígenas que usan las ballenas. El aceite te permite calentarte, por ejemplo, hacer utilizar para hacer fuego, utilizar para aislar otros tipos de artefactos. La carne es una carne muy rica de diferentes de macronutrientes, de lípidos, de proteínas, pero también de micronutrientes. Entonces, a nivel de dieta, es un animal que representaría una bonanza impresionante y seguramente la caza de la ballena, el producto de la caza de ballena, era compartido con otras comunidades, otros grupos. Yo creo que al momento de la caza de la ballena en invierno, muchas comunidades se reunían en ciertos sitios exactamente solamente para este tipo de evento. Era casi como un festival, digamos así, donde el aceite, la grasa, los huesos podían ser compartidos y utilizados por mucho tiempo.
No sé si a banda de la franca austral també caçaven d'altres balenes. Em sembla que m'has comentat que hi havia una altra espècie que també freqüentava aquestes zones.
Sí, la franca austral era la más abundante, es la más abundante en el registro arqueológico, es la más caçada, probablemente por su disponibilidad, su comportamiento. Pero hay una otra especie también que era bastante importante, que es la yubarta, la humpback whale, la yubarta, y es una especie muy interesante porque tenemos muy poca información sobre la migración y distribución de esa especie antes de su casi desaparición con la explotación comercial. De hecho, se creía que la especie no residía, no se paraba en esas aguas, que pasaba largo, muy lejos, y tenía una ruta migratoria hasta el norte de Brasil. Y aquí la información que nos da el registro arqueológico es que era una especie que también era bastante costera y por lo tanto nos permite mapear su área de distribución antigua, precomercial, y todo eso tiene una serie de implicaciones para entender y para, digamos, reflexionar sobre políticas de conservación y de protección de esos animales.
Quina importància ha tingut, André, el desenvolupament de les noves tecnologies que heu pogut utilitzar per l'estudi, alhora que també totes les eines i totes les restes d'ossos que se n'han conservat en museus per poder analitzar-les i realitzar l'estudi? Quina importància ha tingut tant una cosa com l'altra?
Mira, la història de la caça de la ballena és una de les... digamos, uno de los mayores retos que los arqueólogos han encontrado y todavía encuentra, digamos así, para entender nuestro pasado, porque es extremadamente difícil entender si ballenas son cazadas o son solamente aprovechadas. Por una serie de problemas, las ballenas son grandes, cuando se caza una ballena casi nunca se lleva la ballena entera a un sitio arqueológico, se queda muchas partes en la playa, en la orilla, y entonces los arqueólogos trabajan con fragmentos de huesos, fragmentos de evidencias. Y esto, la implicación principal, creo yo, es que es muy difícil identificar con técnicas convencionales, identificar las especies. La identificación de las especies es muy importante porque una cosa es que estamos trabajando con especies que son altamente costeras, que tienen una serie de características como una alta flotabilidad y después que mueren, están en el litoral, son muy abundantes, o si estamos encontrando especies que viven en alto mar, que son muy rápidas, que son muy agresivas, como por ejemplo la cachalote. La cachalote, es muy difícil que esos grupos tuvieran la tecnología para cazar la cachalote. Pero sí que tenían la tecnología para cazar la eubalena australis. ¿Eso qué significa? Que identificar las especies es absolutamente crítico. Y la arqueología molecular, que es la arqueología que está revolucionando la nuestra comprensión del pasado, la arqueología molecular ha sido extremadamente importante aquí porque nos permite, con técnicas como, por ejemplo, del ADN, pero en este caso la técnica de zooms, que es el análisis de identificación de especies a través del colágeno, de la secuencia de aminoácidos de colágeno, eso nos permite, por lo tanto, investigar decenas de millares de restos de fragmentos de ballenas y hacer un mapeo de la identidad y la distribución de las especies que no era posible hace 30 años, 20 años. Y eso nos permite también identificar las especies que han sido utilizadas para hacer artefactos. Entonces, la arqueología molecular ha sido extremadamente importante aquí para entender si era caza o si era un aprovechamiento oportunístico.
André, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a la Randa Mar i haver-nos donat a conèixer tots els detalls d'aquest estudi. Estarem també pendents de si hi ha algunes altres novetats.
Perfecto, gracias a vosotros por vuestro interés y espacio en la investigación. Gracias.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Canviem radicalment de tema, deixem les balenes. Volem parlar ara amb el nou president del Club de Rem d'Arenys de Mar. Ell és Dani Ribó i ja era tresorer de l'entitat. Descobrim el nou projecte i els eixos bàsics del nou mandat, Oriol.
Doncs sí, efectivament, avui el que volem fer és conèixer el nou president del Club de Rem d'Arenys de Mar. Sí, de fet, ahir mateix podíem fer valoració de com havia estat el mandat de l'antiga presidenta, la Núria Rosagues. Doncs avui és moment de conèixer el nou projecte que l'encapçala el Dani Ribó i el tenim en línia. Dani, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Dani, nou president del Rem d'Arenys, com ha Correcte. Estat això?
Doncs havia estat treballant, de fet, amb el mandat de la Núria, jo era el tresorer, val? I per tant, d'alguna manera, quan la Núria va optar per no continuar a renovar i fer un canvi d'aires, d'alguna manera, doncs vam posar sobre de la taula qui entomaria el nou, no? El nou mandat, i d'alguna manera, per donar continuïtat i aprofitant el coneixement que tinc de funcionament del club, perquè fa el club en si i la relació amb la federació, amb l'administració, etc., vaig dir, bueno, jo faig una mica el pas endavant, val? per entomar aquests 4 anys que venen, mm-hmm. D'acord? I evidentment, quan un pren aquestes decisions, posa, no sé si dir-ne condicions o com dir-ho, però sí que tenia molt clar que tirar endavant un club o tirar endavant qualsevol institució no és només jo fent les coses, sinó que havíem de consolidar un equip de treball. I així ha estat. Hem estat un any buscant, pensant, reflexionant sobre com, qui formaria part d'aquesta junta, al final no, rep el nom de junta de gestió del club, i ara mateix som 4. Jo presideixo, com això, per donar aquesta continuïtat i aquest coneixement del club, i s'incorporen 3 persones, la Laura Echevarria, en Rafael Massip i la Pilar Gómez, per tirar endavant el projecte a primera línia. No? Tindrem secretari, tresorer i vicepresident.
Fantàstic, és important, això, Dani, el fet d'estar acompanyat. Més que important és bàsic, el fet doncs, de que l'equip que hi hagi al capdavant s'entengui, estigui unit i tinguin un projecte comú.
Sí, 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 a més d'allò pensant, clar, em faràs una sèrie de preguntes, no? Clar, que per, no? En aquest moment de la ràdio, no? I així, i pensava dir que segurament és tenir confiança entre els 4, i també autonomia, no? I ara mateix, ja estem començant a establir bases, no? I a consolidar, no, el projecte que tenim, que comencem a desenvolupar, i d'alguna manera, doncs, confiança plena en l'equip, confiança plena, no, en que les decisions es prendran amb el millor dels sentits possible per tirar endavant el club.
I tant. Explica'ns també, Dani, com és aquest projecte, és a dir, quines són aquells pilars fonamentals o cap allà on voleu portar el Club de Rem d'Arenys en aquests propers anys.
Dels pilars, d'alguna manera, el Rem sempre té dos grans pilars, no?, que seria el Rem de competició. D'alguna manera aquest projecte, aquesta part del projecte està prou consolidat, ja sempre ho anem dient, no? De tant en tant en seva entrevista, normalment veterans, veteranes, fem podi, val? Ara ha aparegut un grup mixte, val? Que ja estan començant a integrar-se dintre aquest sistema, no? Dintre de la part de competició, i el que sempre coixegem o sempre veiem que hi ha una mica de dèficit, una mica de... No? d'actuació és amb el rem lúdic, no? Amb tota aquesta gent que ve a remar, doncs no amb aquest esperit competitiu, sinó amb una mica més de lúdic, de passar l'estona, d'entrenament, d'exercici, però el fet que no hi hagi aquest l'obligació de la competició, no, i aquesta responsabilitat, fa que a vegades doncs les barques a vegades no poden arribar a sortir, a vegades ja, bueno, passen coses. Llavors, una de les coses que ens plantegem és consolidar per una banda el rem lúdic, no? Aquest rem més popular, i l'altre, que també l'altre pilar que també el tenim aquí sobre, és el local. Ja hem dit diverses vegades que els remarenys tenim un local ara mateix una mica senzill, per dir-ho finament, val? Que a vegades, sobretot a l'estiu, no el podem utilitzar perquè fa una calor tremenda. Llavors, és el local social, el gimnàs, i no podem, bueno, fa molta calor i no es pot. Val? Llavors, ja hem de començar a establir relacions amb l'administració per veure què podem fer, no? Perquè com a poble, no? Ens donin cabuda en algun lloc o altre per poder desenvolupar la nostra tasca com a entitat del poble que som. Val? Mm-hmm. La entitat del poble que, bueno, que ara la federació també continua establint les vincles amb la federació, però som un club que estem molt ben valorat per la federació. Val? Participem a totes les activitats, organitzem campionats i regates a Arenys, guanyem, llavors, clar, hem de treballar amb l'Ajuntament, doncs, perquè tot aquest també se'ns posi més en valor i puguem tenir un espai més adequat per poder desenvolupar la nostra activitat a terra. Uh-huh. A la mar ja ho tenim endreçat, tenim els llaguts, ens falta una mica poder fer alguna cosa a terra.
Aquesta qüestió del local, diguem-ne que és clara, eh? Es tracta de trobar un espai, doncs, amb l'administració poder-ho pactar, amb l'Ajuntament poder-ho tenir, que potser és una mica més complicat, o sigui que hi ha diferents maneres d'aconseguir-ho. És aquesta primera part que ens deies, la de la consolidació del club, de treure gent, de portar doncs, gent a remar, que vinguin a provar-ho, que remin de forma lúdica. Com us plantegeu aconseguir-ho, això? Deies, això sí que volem incidir en aquí. De quina manera podeu fer que més gent d'Arenys, en aquest cas, doncs, s'acosti al club de rem o vulgui provar, senti interès per venir a remar?
Clar, aquí, bueno, tenim certs problemes o certs hàndicaps nosaltres mateixos, que sempre hem posat sobre la taula, perquè, clar, per portar un llagut hi ha d'haver-hi timoners. Llavors, una de les actuacions molt concretes que ens plantegem és que socis, perquè al final som socis, no?, prenguin aquesta responsabilitat de portar barques, de fer de timoner. Llavors, agafar un horari concret i, evidentment, aquí ningú cobra, doncs, amb el seu temps, doncs això, consolidar espai, bueno, portar les barques i intentar consolidar grups lúdics amb timoners que puguin donar aquest servei, que és el gran problema que tenim. Val? Perquè, bueno, d'aquesta manera podem ampliar l'oferta, perquè clar, ara mateix som 3-4 timoners, 3 estem a competició i llavors queda la 2 que es dediquen al rem lúdic. Llavors, clar, a vegades ens falta, doncs, això, poder obrir més horaris perquè per manca de gent que pugui portar el timó, que s'atreveixi, que tingui les bases per poder portar el timó. En aquest sentit, ara el dia 24 hi ha una formació de la federació, val, que sorprenentment s'han apuntat amb 5 persones, amb la qual cosa estem supercontents, uh-huh. Perquè dins del club es veu que hi ha gent que té ganes d'implicar-se més. Val, per tant, hem de fer una feina interna per buscar aquests timoners i una feina externa de promocionar el rem, val? Perquè la gent del poble doncs vingui. Van vinguent, sense fer massa res, és curiós, eh? La gent van enviant correus, van demanant informació, sembla que hi ha una mica de repunt d'interès pel rem, val? A tots els clubs ho comentem, que hi ha gent que, bueno, que hi ha una mica de més interès, però sí que cal aquest degoteig que es fa de forma espontània, cal endreçar-lo i fer-lo d'una manera més endreçada. Organitzar tastos de rem més periòdics, no? Ensenyar què és el rem, doncs de manera més organitzada. Ara ho anem fent una mica així sobre la marxa com podem. Va, ja tenim feineta.
I tant, no, sens dubte. I Dani, també, l'altre dia que parlàvem amb la Núria Rosales, fèiem valoració una mica doncs, del seu pas, ella ens comentava que doncs, una de les diguem-ne, assignatures pendents que li han quedat és sobretot la joventut, atreure gent jove, infants, canalla, gent jove doncs, que vulguin participar en el rem. Clar, de cara al mar, diu, no podem competir amb la base nàutica, ells ho tenen doncs, molt ben muntat, ho tenen molt ben estructurat, doncs cursos doncs, de navegació, etc. És difícil des del rem poder atreure aquesta franja d'edat. No sé, des de la vostra nova junta, què us plantegeu en aquest sentit?
ho tenim sobre la taula. Tampoc ens hem plantejat, bueno, que no hem arribat aquí a parlar-ne encara, però sí que és cert que jo crec que tots els clubs, la gran majoria de clubs de Catalunya, de rent, tenim aquest problema. Tu vas a competició i de veterans, hi ha moltes embarcacions, d'absolut, de gent de 30 anys, cada cop n'hi ha menys, però de nanos n'hi ha molt pocs. Val, pel motiu que sigui, doncs, sempre és molt difícil competir amb un futbol, parlant amb nanos, amb entrenadors d'altres clubs, un nano tira cap al futbol, tira cap al bàsquet, ja està molt més consolidat, llavors ens costa treure aquest, no, nanos cap al club. I a més nosaltres, per la nostra pròpia infraestructura, és un club molt senzill, tampoc no, clar, no tenim entrenadors reglats, ni podem oferir espais, no podem oferir uns vestidors, perquè no en tenim. Llavors, clar, primer hem de consolidar moltes altres coses de terra, després poder intentar buscar timoners i després poder estructurar nanos, però grups de nanos, però ens és complicat i serà difícil. El que sí que hauríem d'intentar, que ho veiem una mica més proper, estic parlant una mica així, en veu alta, que no heu consultat amb els companys, a un grup d'absolut, els nanos de 25-30 anys. Aquí sí que, bueno, els que majors d'edat, doncs ja és més fàcil, aquí sí que hauríem de fer alguna campanya, anar a buscar els instituts, anar a buscar, no sé, d'alguna manera, per intentar veure, no?, visibilitzar aquest esport i a veure si aconseguim atreure nens, no, a infants no, doncs serà complicat, a dia d'avui crec que no podríem, però adolescents o nanos de, això, 18, 20 anys, 25, sí que seria interessant.
Reptes de futur, alguns més propers, altres doncs, que poden quedar més per un futur, però bé, en qualsevol cas, doncs, avui els hem pogut plantejar i els hem pogut conèixer de la mà del nou president del club de rem d'Arenys, el Dani Rebó, doncs, que li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquesta estona, i molta sort i molts encerts, que sempre quan s'inicia un projecte, doncs convé encertar-la, convé tenir sort, i segur, això no n'hi ha cap dubte per l'experiència que teniu, que el club de rem té una llarga vida.
Gràcies.
Perfecte, doncs moltes gràcies. Bona tarda.
Vinga, bona tarda.
L'agenda. Comencem el nostre repàs d'actes i d'esdeveniments per aquest cap de setmana arreu del nostre territori. Com ho fem habitualment, anem fins la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Doncs sí, Marina, obrim l'agenda d'aquest cap de setmana i, si em permets, la dedicarem als barbuts. Per què? Doncs mira, perquè diferents pobles de l'Alt Empordà fan festa, i fan festa dedicada a aquests sants, a la Setmana dels Barbuts. Per exemple, hi ha festa de Sant Antoni a Navata, Peralada, Vilatenim i Torroella de Montgrí. I hi ha festa de Sant Sebastià a Sant Pere Pescador, Vilajuïga i Borrassà. Anem de festa en festa, bueno, millor dit, a fires, perquè a Espolla, tant dissabte com diumenge, hi ha un esdeveniment molt important, ja que hi ha la fira de l'oli i l'olivera, cultiu molt arrelat en aquesta terra i que també té un comerç important a part de la vinya. I ja concretament passem a dissabte a les 11 del matí a Cadaqués, dintre dels actes o dintre d'aquesta categoria d'esnossa, hi ha un taller de maquetes programat. Dissabte també a Figueres hi ha la 25a mostra de muntanya i aventura. I diumenge us proposem dues propostes a l'aire lliure. La primera, a Llançà, amb una sortida de senderisme fins a Cap Ras, amb sortida a les 10 del matí, per anar fins a aquest paratge tan maco del Cap de Creus i a Terruella. Hi ha una marxa en BTT pel Montgrí i voltants, amb el nom de Crema Torrons, per si algú encara li queda alguna reserva d'aquestes festes i d'aquest Nadal, doncs que agafi la bicicleta, que agafi la mountain bike i els cremarà tots. Que passeu molt bon cap de setmana. A reveure. Ens hi tornem a trobar-hi dilluns.
I de la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, on també tenen diverses activitats preparades. Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per a aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Celebració de la tradicional festa de Sant Antoni amb un dia d'activitats diverses com la benedicció d'animals o l'encesa de la foguera. El dissabte 17 a Horta de Sant Joan. Monòleg Vida i Miracles a càrrec de Termi, que presenta la seva història. Repassa els seus orígens, la família, els estudis, la feina, la vida sentimental i com està vivint la paternitat i fer-se gran en un món hostil i canviant. El dissabte a les 8:30 al carrer de l'Havana a Tortosa. Espectacle familiar Somion, la ciutat dels oficis impossibles. Titelles i música en directe en un espectacle que parla de la imaginació i l'esforç per fer realitat els nostres somnis. El diumenge 18 a les 12 del migdia al Museu de Tortosa. Espectacle Els 80 Music Band a càrrec de la banda de música La Ginesta. Un concert amb veus i música en directe on s'interpreta els grans hits dels 80. El diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Municipal La Llanterna de Móra d'Ebre. Nova edició de la Festa de Sant Antoni d'Ascó, declarada d'interès nacional, amb 5 dies de música, fogueres, jocs tradicionals, corrides i exposicions, entre moltes altres activitats. Del 15 al 18 de gener, Ascó. Festes majors de Sant Antoni al Perelló, amb tota una setmana d'activitats diverses, correbars, tres toms, calmant, concursos, música i ball, a més dels actes més tradicionals i religiosos, per a grans i menuts. Del 15 al 20 de gener, al Perelló. Nova edició de la celebració de la festivitat de Sant Antoni a Alcanar, en què destaca el Ball de Mantons, on les parelles participants es reuneixen en diversos punts de la ciutat per ballar-lo, sent un bon exemple de l'expressió del folklore i costums populars per Sant Antoni a les Terres de l'Ebre. Durant el cap de setmana i en diferents horaris també es podrà participar en les diferents activitats paral·leles, com la tradicional despertada i xocolatada, la missa i processó en honor a Sant Antoni, la benedicció dels animals o la cursa de cintes i trencada d'olles, del 16 al 18 de gener al Canal. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Anem ara fins les costes del Garraf per veure quines propostes ens porta també en Carles. Carles?
Doncs per aquest cap de setmana, Marina, us proposem anar cap a Ribes, que ja ultima els preparatius per als actes de la Festa Major de Sant Pau d'aquest cap de setmana, amb la vista sobretot posada en la meteorologia. De moment, es mantenen totes les activitats principals, però des de l'organització ja han avisat que hi podria haver canvis fins al darrer moment. Dissabte, a les 6 de la tarda, es farà la lectura del pregó a càrrec de Quim Albalate, des del Saló de Plens de la Casa de la Vila, i en acabar es donarà el tret de sortida al Correfoc de Sant Pau, que aquest any celebra la seva 30a edició. L'Ajuntament i les tres colles organitzadores han decidit mantenir l'acte, tot i la previsió de pluges, però ja han confirmat la cancel·lació de la fuga parada final, que se substituirà per una encesa conjunta de les 9 colles participants en acabar el recorregut a la plaça Mercè. La festa del Tracassaun es manté sense alteracions a l'embalat de Can Puig. Diumenge, a les 10 del matí, arrencarà des de la plaça de la Vila l'anada infantil a l'ermita de Sant Pau i a les 12 del migdia començarà la baixada infantil amb el recorregut invers des de l'ermita fins a la plaça de la Vila. Com no, avui també hem de fer menció als tres toms de Vilanova, que avui també estaven molt pendents de la meteorologia de demà. Després de l'esmorzar del traginer de demà dissabte, que serà per agafar forces, i un cop finalitzi l'ofici a l'església arxiparestal de Sant Antoni Abat, es farà la benedicció dels animals més petits i a les 12 del migdia començarà la benedicció de cavalleries, carros i carruatges que donaran inici als Tres Toms 2026, que ho faran pel carrer de la Bomba, de l'Aigua, l'Avinguda Francesc Macià, Josep Cloreu, l'Avinguda de Cubelles, la Rambla Principal i la plaça de les Neus. Au, doncs, una altra proposta per aquest cap de setmana, en aquest cas a Vilanova i la Geltrú, cap de setmana intens de festes majors, en aquest cas a Riu i a Vilanova. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent aquí a Arran de Mar.
I acabem el nostre repàs d'agenda a les costes del Maresme, Oriol.
Doncs sí, Marina, som-hi. Parlem d'unes quantes propostes de cara a aquest cap de setmana a la comarca del Maresme. Comencem per Arenys de Mar, que aquest dissabte hi haurà una nova visita guiada a la biblioteca a partir de les 11 del matí amb l'objectiu de conèixer les instal·lacions. I ja a la nit hi haurà ball a l'Ateneu, com tots els dissabtes. Aquesta setmana anirà a càrrec del duet Christian i Sònia a partir de 9:45 de la nit i a un preu de 10 euros, 8 euros per als socis. I diumenge, a la sala 1 d'octubre d'aquí d'Arenys, acollirà un vespreig musical obert a tots els públics a partir de les 5 de la tarda. Durant la tarda hi haurà també servei de bar a càrrec del futsal d'Arenys. Qui també ha preparat un vespreig aquest diumenge és l'Ateneu Aranyenc, comptarà amb un concert i ball del grup The Dolphins a partir de les 7 del vespre. L'entrada té un preu de 10,08 € per als socis i sòcies. Durant tot el cap de setmana tenim fira, mercat d'artesania i alimentació Argentona, amb la venda de productes artesanals i de proximitat a la plaça Nova. A més, demà a les 11 del matí, també a Argentona, hi ha tastet i cercavila de capgrossos, casolans fets a casa per fer després una cercavila. Hi haurà els capgrossos de la Timboreta, l'Arnau i la Bruixa Bona, entre altres. També hi haurà xocolatada a un preu de 2 €. Una altra població, Sant Vicenç de Montalt, allà ens hi espera el mercat d'olis i vins. Olis i vins nous i premiats de les varietats d'olives arbequines i argudell de 4 productors catalans, com són oli canyal del Baix Empordà, oli terra de la Vita de la Noguera, oli sol de plana del Pallars Jussà i olis nadal del Baix Camp. Els vins seran de la cooperativa Empordàlia, del celler Vinya Canyal, de terra de la Vita de la D.O. Costers del Segre i també de la D.O. Navarra. El festival gastronòmic es completarà amb les olives grans i farcides, els embotits de la Vall d'en Bas, els formatges del Mollanès i altres productes agroalimentaris típics i tradicionals de la cultura rural catalana. I acabem amb Mataró. Recordar que aquest és el darrer cap de setmana per veure els pastorets de Mataró a la sala Cabanyes. Àngels, dimonis i pastors, nimfes, bruixes i follets, actors, músics i tècnics, fins a 300 persones fan possible un dels principals espectacles nadalencs del país, amb orquestra en directe, més de 50 decorats i espectaculars efectes especials basats en l'estel de Natzaret de Ramon Pàmies i amb música dels mestres Enric Torra, Felip Vigaró i Miquel Ferrer. Doncs diumenge faran la darrera funció d'aquesta temporada. Això és tot. Des del Maresme, Marina, companys i companyes, bon cap de setmana.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres 16 de gener del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots. Fins dilluns.
Ràdio Les Cascala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. You can't be right, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm
that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Yeah. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.